Blaumarí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blaumarí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blaumarí? Una salutació molt cordial del que us parla Francesc Callau. A partir d'aquests moments, encetem el programa número 110 d'aquest espai dedicat al mar i a la seva gent. En una setmana molt especial, donat de que ja us avancem que el pròxim 22 d'octubre aquest programa rebrà la placa de la pesca catalana 2003 que ha tingut a bé atorgar-nos el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. El rebrem de mans del conseller Josep Maria Pelegrí en el marc incomparable de la Fira de l'Alimentació de Productes del Mar, de la Seafood Barcelona. Per tant, heu d'entendre que aquesta és una setmana molt important per a nosaltres, per tot l'equip que fa possible el Blaumarí setmana darrere setmana, i que us envia una forta abraçada des d'aquí i us convida a seguir amb nosaltres. Avui encetarem precisament parlant de la Seafood Barcelona. Ho farem amb Mar Santa Rufina, directora del projecte Seafood Alimentària. Abordarem la Fira de Productes del Mar que acollirà la Fira de Barcelona a l'Hospitalet del 22 al 24 d'octubre. A l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner, el Joan Argentó i el Rafael Martins parlaran de la funció de llaborar a bordo d'una barca. I en el ranxo a bord ens prepararan un emperador amb patates. A l'acordió del Grumet tindrem ocasió d'escoltar Joan Manuel Serrat i el seu tema Plany al mar. A la secció del Norai, per una banda, parlarem de la signatura que permetrà l'arribada dels 6 primers creuers turístics l'any 2014 al port de Sant Carles de la Ràpita, amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila. També tindrem ocasió de parlar dels Premis de la Pesca Catalana 2013, que seran atorgats el pròxim dia 22. A Plàncton, avui parlarem del corall vermell amb l'Aurora Requena, de Divulgació i Serveis Marins. I a l'Arjau, el Manel de Ramon ha trobat el Jordi Turró, ha escrit un llibre sobre les barraques dels pescadors de la Costa Brava. Per tant, sigueu benvinguts al nostre programa. Benvinguts al Blaumarí.
Blaumarí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau, de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blaumarí, amb Francesc Callau, a la xarxa.
La setmana prèvia a la celebració de la Seafood Barcelona, evidentment que és una setmana en la que anem de parlar, un esdeveniment importantíssim que per segon any consecutiu tindrà lloc la setmana que ve. Moltes expectatives en aquest esdeveniment dedicat al peix i al marisc, a l'aliment que ve del mar, i nosaltres no podíem evitar de parlar-ne. Amb nosaltres tenim a Mar Santa Rufina, que és la directora del projecte Seafood Alimentària. Mar, benvinguda al Blaumarí i gràcies per atendre'ns.
Gràcies.
Com es veu a pocs dies vista ja, és a dir, si ens has d'avançar sensacions, l'inici d'aquesta Seafood 2013?
Pues podría comentaros que, bueno, consideramos que va a ser un, igual que ya lo fue el año pasado, volverá a repetir el éxito. El evento Seafood se caracteriza principalmente pues que es un evento enfocado principalmente a negocio en torno al mundo del el pescado y el marisco y toda su oferta complementaria, y principalmente se caracteriza por ese toque de internacionalidad. Es un evento que congrega a mucho visitante de gran valor que vienen a Barcelona decididos a comprar, a relacionarse, a estar con la industria del pescado y del marisco, y este año pues volverá a ser igual. El éxito de la edición pasada principalmente fue realmente la asistencia de este profesional de calidad que nos viene de fuera y por supuesto también de acá, de nuestro país y de España, y consideramos que este año va a volver a ser el mismo.
L'any passat, evidentment, era una incògnita, donat que la Seafood s'organitza en altres ciutats europees, però aquesta era la primera edició que tenia lloc a Barcelona i, pel que vostè comenta, va ser un èxit i el resultat va satisfer l'organització.
Correcte. Sí, podemos incluso a nivel de cifras os puedo comentar que, por ejemplo, el 77% de los expositores están repitiendo asistencia, con lo cual realmente salieron satisfechos de este evento. Y sí, vuelve a ser Barcelona. Como bien sabéis, todos conocemos que Barcelona es una ciudad internacional, es una ciudad enfocada al comercio de fácil acceso y bueno, pues es el lugar que en el que se celebra Seafood, ¿no? Seafood orientada también a lo que son los mercados del sur de Europa y del Magreb. Este es principalmente la audiencia que queremos atraer a la feria, ¿no? O con la que queremos realmente entablar relaciones y con negocio, ¿no? Y con la que queremos que tanto expositores como visitantes entren en relación con.
Això, vostè comentava que el 77% dels expositors de la primera edició de l'any passat repeteixen. Hi ha expositors nous, per tant, si haguéssim de valorar el nombre d'expositors, n'hi ha més o menys que l'any passat?
No, hay más que el año pasado. De hecho, la feria va a crecer en un 20% aproximadamente en tamaño, con lo cual es un dato muy importante pensando en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Principalmente. Y con lo cual estamos contentos, estamos satisfechos. Si hablamos de nuevos expositores, pues por ejemplo estamos contando con distintas empresas de Andalucía que vienen junto con la Junta de Andalucía. A nivel internacional, por ejemplo, también tenemos a Italia con una región que es la Emilia-Romagna que están llegando. China, por ejemplo, también se acerca. Bueno, y hay compañías que o empresas o pabellones internacionales que vuelven a repetir realmente por el éxito, ¿no? O los satisfechos que quedaron de la pasada edición.
Quin tipus de producte? Perquè, clar, parlar de que estem parlant d'una fira d'aliments que provenen del mar és molt genèric, però quin tipus de producte es pot trobar el professional?
Bueno, aquí tenemos a nuestras empresas expositoras que están vendiendo todo tipo de productos, desde producto fresco, pescado fresco, marisco, conserva, congelados. También hay oferta de producto complementario, es decir, lo que está todo relacionado con la tecnología del proceso o con el envasado o incluso con servicios, ¿no? O sea, cualquier profesional de la industria del pescado se puede acercar a Seafood a encontrar oferta relacionada con este producto. E incluso, por ejemplo, por supuesto, también producto o pescado de la acuicultura, ¿no? Que está siendo tan importante y que está cobrando tantísimo protagonismo.
Podem dir que l'aqüicultura tindria un pes important ja dins d'aquesta fira?
No dispongo de este dato, pero lo que sí que no te podría decir exactamente si los expositores cuánto están trayendo de acuicultura. Lo que sí que puedo garantizar es que hay una tendencia en el mercado a este producto. Se está produciendo muchísimo. Como bien sabes, hay mucha necesidad. Se produce, está.
Estem parlant d'una fira dedicada a professionals. Per tant, aquí es limita al visitant no professional.
Sí, correcto. Aquí lo que buscamos de alguna forma es reunir a la industria del pescado y del marisco y juntamos a empresas de la oferta y empresas de la demanda para que realmente, bueno, pues entablen relación, busquen formas de generar negocio, realicen negocio, pero lo que buscamos es un evento totalmente profesional.
Novetats, és a dir, algun producte novedós, alguna cosa d'aquestes que les fires normalment atreuen i que, evidentment, els professionals, les empreses, pues, aprofiten sempre per traure a la llum, pues, aprofitant-vos algun d'aquests esdeveniments, com és, per exemple, aquesta Seafood Barcelona.
Yo creo que más de hablarte de algún producto o te mencionaré alguno, te voy a hablar sobre todo de que nosotros, por ejemplo, en la feria también tenemos un área que está dirigida a los nuevos, a la presentación de nuevos productos. Y en este área lo que estamos viendo que se está presentando son principalmente producto de valor añadido. Dejamos bueno, ahí se está viendo una tendencia también a que las empresas tienen que diferenciarse. Y esto lo estamos viendo en los productos que se están exponiendo. Estamos encontrando, por ejemplo, que el factor sensorial a nivel de, por ejemplo, del olor o de la textura lo están teniendo en cuenta los productos y hay lanzamientos en torno a esta línea. Por ejemplo, también encontramos nuevos formatos ya no solo para el tema de la compra, sino también incluso para la preparación de la misma. Estamos viendo también una orientación a productos de calidad, también la tendencia a productos saludables, a incorporar algún elemento, algún producto intermedio que de alguna forma esté optimizando el producto o por el contrario, a revalorizar las características del pescado en sí. En esa línea van las tendencias. Cambio de gusto, hay la preocupación que estamos teniendo la sociedad hoy en día por la salud, los nuevos formatos, ¿no? Los hogares, ahora hogares unifamiliares, pues ya únicamente a nivel de envasado y de packaging, pues se tiene que estar pensando en estos consumidores. O como bien te decía, a la hora de cocinar, ¿no? Pues simplemente una cosa, una tontería, ¿no? El formato del pescado, el trozo tiene que ser pequeñito. O nos pueden facilitar también y empezar a pensar en otros momentos en los que consumir y nos generan a lo mejor pequeñas porciones de salmón para generar unas tapitas. O sea, es como que la industria realmente está viendo que realmente necesita diferenciarse y necesita aportar valor añadido a sus productos. Sí, este sector está en línea.
Comentaves que ens parlaries d'algun dels productes novedosos.
Bueno, te puedo hablar a lo mejor del salmón ahumado, ¿vale? Que nos lo están incorporando con soja y con wasabi. O, por ejemplo, un producto vinculado con la calidad, la almeja blanca congelada también, pero con una salsa de mantequilla de ajo muy especial, las tapitas de las que te hablaba de bacalao. Por ejemplo, también hay una salsa de bogavante que se está presentando. Entonces, y aquí, por ejemplo, están haciendo muy, muy, mucho hincapié en intensificar el sabor. Entonces, o por ejemplo, que puede estar hablando del pastelitos congelados, de calamares empanados, o sea, son toda una serie de productos que bueno, es interesante conocer, porque estoy segura que como consumidores los vamos a proveer en un momento u otro.
Al llarg de la Seafood s'organitzen tota mena d'esdeveniments, conferències, actes professionals. Podríem destacar alguna d'aquestes activitats de dins del programa?
Sí, este año principalmente un tema importante que hemos desarrollado y es totalmente nuevo son nuestras masterclass. Lo que pretendemos es, o hemos pretendido organizar unas sesiones educativas en las que vamos a hablar de determinadas especies en cada una de las sesiones. Vamos a hablar de la gamba, vamos a hablar de la anchoa, vamos a hablar de la melva y la caballa. Vamos incluso a hablar de pescado de estero, del bacalao también se va a hablar, ¿no? Y lo que tenemos de alguna forma ahí pretendemos es, como comentaba antes, ofrecer una visión formativa, muy objetiva de lo que es esta especie, pues de dónde procede, diferencias que pueda haber de una especie entre unos países y otros. Por ejemplo, también cómo se cocina. Estas sesiones estarán no solamente impartidas por un experto, sino que tendremos a un cocinero que las preparará y nos dirá la mejor forma de prepararlas, ¿no? Nos podrá decir posiblemente, oye, pues imaginemos el pescado de este pescado X en el Pacífico es más blandito, por lo tanto, a la hora de cocinar, pues conviene mejor en lugar de ponerlo al grill, pues cocerlo. Estoy imaginando. No, no es lo correcto, ¿no? Pero este cocínalo de esta forma, este de esta otra, consérvalo de esta otra forma, con lo cual creo que puede ser una actividad realmente muy atractiva y que puede dar valor al evento. Además de esta, tenemos otra serie de actividades. Tenemos, como te comentaba antes, un área en el que se presentan los nuevos productos. hay otras actividades organizadas por nuestros expositores, por ejemplo, todo el pabellón que organiza Prodeca, el pabellón catalán. Aquí se van a estar desarrollando toda una serie de degustaciones, de show cooking. Bueno, pues las distintas cofradías van a cocinar, van a dar a degustar, y esto va a ser durante los 3 días de feria. Al mismo tiempo, por ejemplo, también se realizará una conferencia relacionada con la acuicultura. Bueno, creo que hay actividades también que complementan la parte de exposición.
En tot cas, del dia 22 al 24 podem dir que Barcelona serà la capital, almenys europea, d'aquest menjar, d'aquests productes alimentaris relacionats amb la mar, no? Que una mica és l'objectiu, no?
Sí, correcto. Sí, así será. Por lo menos lo que es el recinto Gran Vía de Barcelona estará todo volcado en el mundo del pescado.
Mar Santa Rufina, codirectora en aquest cas de Seafood i directora del projecte Seafood Alimentària, moltíssimes gràcies per atendre el programa Blau Marí i ens veiem a la Seafood.
Gràcies a vosaltres per tot.
Moltes gràcies.
Gràcies. Adéu.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau, de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau, a la xarxa.
Bé, com us havíem avançat en la introducció, el nostre programa, el Blau Marí, tindrà l'honor aquest dia 22 d'octubre, en el marc de la Fira Seafood Barcelona, de rebre una de les plaques de la pesca catalana, guardons que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural atorga cada any a persones, entitats o institucions que hagin treballat i que hagin prestat serveis destacats al sector pesquer català. Per tant, aquesta placa que rebrà el nostre programa, el Blau Marí, pues, el tindrem en un lloc d'honor. És tot un plaer, és tot un honor rebre aquesta placa, rebre aquest reconeixement de mans de la gent del món de la pesca. És, en tot cas, un reconeixement a la feina que portem fent des de fa més d'un any i que ha donat com a resultat els 110 programes dedicats a temàtiques diverses del món de la mar i una part important al món pesquer. Entre les persones premiades, a més del programa Blau Marí, aquest programa produït per la Cala RTV i per Amposta Ràdio, també són, per una banda, la cervesera Damm, per la seva campanya publicitària de la cervesa Estrella Damm, en la qual es dignifica i es promociona la pesca catalana litoral i els seus pescadors. Recordareu també aquest spot publicitari de televisió amb la participació del jugador del Barça, Cesc Fàbregas, a bord d'una barca d'arrossegament del port d'Arenys de Mar, d'on ell és natural. Per altra banda, també s'entregaran les medalles de la pesca catalana. Per una banda, a Toni Tió Sauleda, president del Fòrum Marítim Català, amb una estreta relació amb el mar, sobretot en el món de la vela, com a esportista i com a industrial. Com a president del Fòrum Marítim Català, ha donat suport i empenta a les activitats relacionades amb el món de la mar i ha mostrat un especial interès en tot el que fa referència al món de la pesca extractiva. També rebrà aquest guardó, el de la Medalla de la Pesca Catalana, Rafael Elco Comí, armador i pescador de diverses embarcacions del port de Sant Carles de la Ràpita. Avui, en la barca Los Palmeros, membre de la confraria de pescadors Verge del Carme en diferents períodes i, en tot cas, també impulsor de la formació de la comissió gestora davant la crisi que va patir aquesta cofradia a l'any 2009. Rebrà també la medalla Josep Molina Navarro, patró major de l'Ampolla. Des de la seva responsabilitat a la confraria de pescadors de l'Ampolla, també li ha valgut per estar durant molts anys president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona. I per últim, Joan Roca Fontaner, xef i cuiner i propietari del restaurant El Celler de Can Roca, considerat des d'enguany el millor restaurant del món. Junt amb els seus germans, s'ha especialitzat en menjar català elaborat en tècniques avantguardistes i també, val a dir, que ha estat una peça fonamental per donar a conèixer els productes del mar. Així, doncs, des d'aquí, mostrar-vos el nostre agraïment a tota la gent de la mar i a les persones que han cregut que aquest programa i també pues, la resta de persones i en aquest cas empreses que rebran aquest guardó, ens el mereixíem. Moltes gràcies a tots. Ens trobem a la Seafood a l'entrega dels premis, les plaques, les medalles de la pesca catalana.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
En busca de la tradició, com sempre, ens visiten els nostres col·laboradors Rafael Martí i Joan Argentó. Benvinguts, què tal?
Molt bé,
aquí estem.
Rafael, avui a l'enciclopèdia de l'argot mariner, quina serà la funció que es fa a bordo o en l'àmbit de la mar, què ens explicaràs?
Pues llavorar.
Llavorar? Sí. Què vol dir llavorar? Quina és la funció
de
llavorar?
Pues, tensar, tal com diuen en terra, tensar un aparejo, una corda, un volantí,
un cap,
moltes coses.
I en quins moments és necessari llavorar, per exemple? Quan arriba la barca a port i s'ha d'amarrar el norai, per exemple, que es llança
sí,
el cap?
Sí, es tira el cap en terra i en acabat llavorar, socar, tensar.
O sigui, de pujar en aparell,
però
de la mar.
A l'argot de la mar se diu llavorar. No es diu tensa el cap, no. Se diu llavora el cap, tira el cap.
Molt bé, i llavors, és a dir, és quan de fet,
tibes,
tibes,
no?
Tibes, enganxat,
tibes del cap.
Que ara que ho dieu, ja. Moltes barques porten a l'orla, porten com una, no?
Sí.
Porten com un lloc on...
Sí, les maniguetes, però ja. Això és per amarrar.
Això és per amarrar.
El llavorar normalment és a la mà. Tires, has de llavorar el cap i amarrar allí. Per a tirar, per fer força, perquè faci força. Llavorar ho has de fer a la mà.
Doncs, esta és la part tradicional. Mos veiem d'aquí un moment. No marxeu.
El ranxo a bord.
I seguint amb Rafael i Joan, aquí al Blau Marí, ara toca gastronomia. Joan, què mos ensenyaràs a preparar avui dins de la cuina marinera?
Pues avui farem un menjar molt ràpid i bo.
Ràpid i
ràpid,
bo.
Ràpid, bo i amb pocs ingredients, sí. El que normalment hi ha en una barca o en una casa.
Això molt bé, és a dir, que ho podem trobar a la peixateria o a qualsevol cosa.
Necessitarem quatre alls.
Però no mos has dit el què?
Farem un emperador amb pataques.
Emperador amb pataques.
Sí.
Molt bé.
Un emperador amb pataques, farem quatre alls, una tomaca i una miquinya de pimentó mol.
Però per a quants?
Bueno, ara farem el
d'allò. Per a quatre.
Per a quatre persones normalment has de posar pues,
no.
Un quilo i algo d'emperador.
Sí.
Un quilo i mig d'emperador. I posar pues, mig quilo de pataques.
Molt bé. Vinga, com ho preparem?
Bé, pues agafarem els quatre alls. Això ho podem fer tota l'hora. Este mitjà el farem, és a dir, que és ràpid, que ho farem tota l'hora. Cassola al foc en una mica d'oli, d'oliva, agraït una miqueta d'oli, i automàticament, quan l'oli estigui calent, pela alls. Tira els alls dins.
Sencers?
Sí, no, a talladets o finets.
Ah, va, talladets.
A la mateixa dendalla, al d'allò. I deixar d'orar l'all. Mentre dores l'all, peles un parell de tomàques. Si és en aquest temps que siguessin de penjar, millor. Si no, tomàquet de la que hi ha a casa. No,
però
no,
la
correm.
Fem a daus o la en trosset?
Que es vagi dorant i tu peles la tomàquet primer.
Molt bé.
Tinguem la tomàquet pelada, també trinxadeta, tot el més que puguis, tot dins ja, quan estigui l'all dorat, eh? I quan estigui tot sofrigides, que ja veus tu que la tomàquet ja es vol quedar, que es vol que està frigida, que molla l'aigua, se n'anarà l'aigua, i tirarem mitja culleradeta de pimentó,
molt bé.
Això,
dolç,
de pebre dolç, eh? Sí, molt bé, mitja culleradeta.
Sí. Mitja culleradeta de pimentó dolç.
Molt bé, barrejadet.
Voltarem i una miquinya de vi blanc.
Molt bé.
Un gotet de carajillo, que diem,
molt bé.
Per a quatre persones, vi blanc. pegues una remenada i automàticament les pataques ja.
Molt bé.
A la mateixa.
Pataques trencades, sí, 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 a trossos.
A daus.
Molt bé.
A dadets i les pataques i l'emperador. Bueno, l'emperador, que no ho he dit, però al començament, però és el mateix. Quan lo talles, a tacos, taquets, igual que les
pataques. A taquets,
pataques,
és a dir, sí, no a rodanxes, a taquets. Molt bé.
Jo això és la primera cosa que faig quan lo netejo, si l'aire quan lo limpio, o ja, que el tallo, un bon grapat de sal i a la deixar-lo de banda. No?
Molt bé.
Poses les pataques a la d'allò, perquè una remenada, tires un polset de sal, per una si miqueta, perquè l'emperador ja està salat. Eh? Tires l'emperador i justet cobrir d'aigua. I llavors no cal que mires res a mirar la pataca. Quan la pataca estiga tova, eh? No dureta, tova, deixeu bullir. Ho pots tindre un quart bullint, que 17 o 18 minuts. Veiem, que la pataca estiga tova.
Molt bé.
I llavors l'aigua també es redueix al començament per arrencar el bull. Tapes el caldero per a que arrenqui el bull fort i quan estiga bullint després destapes.
Molt bé.
I que es faiga el suquet, que quedi a poc suc.
Molt bé.
Eh? Iau, a mitjà.
No, i l'emperador quan lo tirem?
Bueno, l'emperador remena les pataques a la picada una miqueta, tires l'aigua i t'hi ha pots tirar l'emperador.
I automàticament a l'aigua tires l'emperador.
Sí. Llavors justet que cobrixi, que no cobrixi tot, si no quedarà massa caldo. Ha de quedar una miqueta, que cal bullir la pataca, quan la bullis la pataca la faigues bullir, que faigui la miqueta de caldo que queda pegalós. Això t'ho farà la pataca.
Molt bé.
Per això et dic, deixa la pataca, hem de deixar que siga tova.
Molt bé, eh? Molt bé.
Los oients ja poden veure com fem. No és lo que diem del ranxo, sinó com lo fem. Perquè és...
Tot natural, Rafael, tot lo que tenim a casa.
No és ja la recepta, sinó la manera en què es fa.
No s'afixien lo que diem a los ranxos, tal com lo fem, no és lo que fem.
I veuràs com el gust de l'emperador, notes el gust de l'emperador, no cal que faci res. I tot alhora, vull dir que tot lo que et costa fer, això... Tirau són 10 minuts, més no et costa, eh?
Molt bé.
I el que costa bullir, sí, ja pots preparar.
És a dir, que en mitja horeta n'hi tenim,
sí,
prou.
Sí, ràpid.
A l'argot mariner diríem joc ras i patada al cap.
Doncs pues ho deixem aquí, sí, amb sí, l'emperador, amb patates que
veuràs,
mos heu preparat.
I veuràs com queda, que ho provin, veuràs com queda.
Boníssim.
Rafael, Joan, moltes gràcies. Hasta el pròxim programa.
L'acordió del Grumet.
I avui a l'acordió del Grumet us hem reservat un tema que fa molts anys que va pel món, un tema de Joan Manuel Serrat, que era una mena de reflexió davant del que estava passant en l'arribada del progrés.
De vida,
plany al mar.
Camins de somnis, pont de cultures. Ai, qui ho diria que ha estat al mar? Mireu-lo fet una claveguera, mireu-lo anar i venir sense parar. Sembla mentida que del seu ventre es fes la vida. Ai, qui ho diria sense rubor? Mireu-lo fet una claveguera. Ferit amor. De la manera que el desvalissen i l'enverinen. Ai, qui ho diria que ens dona el pa? Mireu-lo fet una claveguera, mireu-lo anar i venir sense parar. On són els savis i els poderosos que s'anomenen? Ai, qui ho diria, conservador? Mireu-lo fet una claveguera. Ferit amor.
Quanta abundància, quanta bellesa, quanta energia. Ai, qui ho diria, feta malbé. Per ignorància, per imprudència, per inconsciència i per mala llet. Jo que volia que m'enterressin entre la platja. Ai, qui ho diria, i el firmament. I serem nosaltres, ai, qui ho diria. Els qui t'enterrem.
El Norai.
I ara anem a parlar d'infraestructures portuàries i de nous serveis de l'àmbit turístic relacionat amb la mar, perquè el dia 11 d'octubre va ser un dia molt important per a Sant Carles de la Ràpita, donat que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, anunciava l'aposta de ports de la Generalitat de Catalunya per sumar a les instal·lacions portuàries de Sant Carles de la Ràpita l'activitat de creuers a partir de l'estiu vinent, amb l'arribada de 6 de les primeres escales de vaixells. Aquesta iniciativa s'enmarca en l'acord institucional de col·laboració que van signar la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita i la Cambra de Comerç de Tortosa per promoure l'activitat de creuers al port rapitenc. L'acord el van signar el president de Ports de la Generalitat, Ricard Font, l'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Joan Martín Masdeu, i el president de la Cambra de Comerç de Tortosa, José Luis Mora. D'aquesta forma, el port rapitenc rebrà a l'estiu de 2014 les 6 primeres escales de creuer, amb més d'un miler de passatgers. Aquests turistes disposaran de 7 hores per visitar el municipi i altres punts de les Terres de l'Ebre, amb la qual cosa s'impulsarà el sector turístic i s'ajudarà a dinamitzar l'economia del territori. L'activitat creuerística té un paper clau en el turisme i l'economia del país, ja que aporta dinamisme als ports on fan escala els creuers i a les seves àrees d'influència. En aquest sentit, l'Associació de Navilieres Europees recull en un informe l'aportació econòmica de la indústria a creuers a Europa. L'estimació de l'impacte econòmic per escala, que és la despesa prevista pels passatgers en excursions, restauració, compres, transports i prestacions de servei, es calcula en 12.000 euros per vaixell. També es calcula que en un port d'escala desembarca el 50% de la tripulació. L'acord subscrit és la suma d'esforços d'institucions per tal de donar a conèixer el port de Sant Carles de la Ràpita com a port escala de creuers en els fòrums nacionals i internacionals del sector entre les principals línies de creuers europees i nord-americanes. Amb aquest acord es pretén aprendre de l'experiència de l'acord signat fa un any i mig amb els ports de Palamós i Roses a la Costa Brava per promoure'ls en el sector de creuers sota la marca Costa Brava Cruise Ports. En el marc d'aquest acord, les entitats signants van definir conjuntament unes línies estratègiques que tenen per objectiu captar companyies amb creuers petits per oferir als passatgers entorns singulars com el Delta de l'Ebre i posicionar el port de Sant Carles de la Ràpita com a nou port d'escala de creuers dins de la Mediterrània Occidental. Així, el conseller Santi Vila es mostrava molt satisfet de la signatura d'aquest acord i de les perspectives del port rapitenc.
Bé, per part del govern de Catalunya, en primer lloc, doncs, manifestar la nostra satisfacció de ser avui aquí. Després d'uns dies i unes setmanes difícils, realment difícils, al conjunt del país hem estat molt pendents del que passava a l'Ebre. Doncs és evident doncs, que la societat civil, les institucions, doncs, tenim una agenda de treball que depassa els problemes puntuals que ens puguin sortir i que, per tant, el Delta de l'Ebre en general, la Ràpita en concret, doncs, viu un moment doncs, de present i de futur doncs, amb projectes que ens han d'il·lusionar i ens han d'engrescar a moltíssims. Avui el que s'acaba de signar és precisament emmarcar-nos, emmarcar la Ràpita en un ambiciós projecte de promoció turística de les nostres ciutats, del nostre territori, després de l'experiència d'incorporar dos ports importants com Roses i Palamós, avui incorporarem també la Ràpita amb un sistema de promoció al món del que ha de ser l'activitat creuerística i una activitat que ja a l'estiu doncs, suposarà 6 noves escales que permetran doncs, disfrutar de tots aquests actius patrimonials, naturals, culturals, que té la Ràpita, que té el Delta, que té doncs, aquesta part meridional del país. N'estem francament contents, crec que l'impacte econòmic és conegut de la gent i per tant doncs, tindrà una repercussió positiva immediata, no és menor que a cada escala doncs, dimensionem doncs, amb desenes de milers d'euros l'impacte que genera en l'entorn més immediat. Això ha de ser un actiu i un revulsiu per a l'activitat i, en tot cas, un estímul perquè per als ports de la Generalitat doncs, aconseguim seguir amplificant i diversificant les activitats que es duen a terme en els nostres ports i que la gent, la ciutadania, vegi en els ports de la Generalitat de Catalunya, en el conjunt de l'activitat portuària, un instrument de progrés al servei, com no podria ser d'una altra manera, dels municipis i de les comarques que els acullen.
Quina és la valoració que em fa de la campanya d'aquest any als ports de Palamós i de Roses?
Bé, aquesta és una valoració francament positiva, que és la que ens ha esperonat també a seguir aquest camí, a incorporar-ho a la Ràpita, com tindreu ocasió de comprovar ara quan us el lliurin. Aquest conveni el que fa és també comprometre recursos de la Generalitat de Catalunya, en concret de ports de la Generalitat, per promocionar el món, crec que amb més de 60.000 euros, diverses iniciatives que garantiran la presència amb marca pròpia d'aquestes activitats i, per tant, jo crec que ens farem molt i molt atractius com uns espais que val la pena conèixer, visitar, gaudir, no? Per tots aquells seus valors.
Qui també em va dir la seva va ser un il·lusionat alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Joan Martín Masdeu.
Escolteu, avui és un dia important per a la Ràpita perquè s'està gestant definitivament l'arribada de ports. La Ràpita ofereix un marc incomparable, però és que, a més, serveix d'entrada per a visitar totes les Terres de l'Ebre. Abans ho parlàvem. Potser hi haurà altres destinacions de creuers que tindran una oferta poc diversificada. Les Terres de l'Ebre oferiran tot un conjunt patrimonial excel·lent, tant des del punt de vista cultural com des del punt de vista natural. Tenim dos ports, Port del Delta i Port dels Ports, que us oferiran tot un conjunt d'activitats que segurament en poques zones tindrien l'abast els nostres visitants. I per tant, com a alcalde, però també com a participant d'aquest projecte que engloba totes les Terres de l'Ebre, només que donar les gràcies. I d'aquesta manera també vull significar la implicació de l'empresa privada. Sabeu que una de les assignatures que tenim és la col·laboració público-privada. La destinació de creuers no tindria sentit si l'empresa privada no s'hi aboca. I per això també vull agrair especialment al president de la Cambra, José Luis Mora, la possibilitat de signar aquest conveni de col·laboració. Per tant, és un dia important per a Ràpita i sobretot la presència del conseller Santivila li dona aquesta importància. Moltíssimes gràcies.
Precisament, José Luis Mora, president de la Cambra de Comerç de Tortosa, destacava l'impacte turístic que pot tenir aquesta arribada de creuers turístics a les Terres de l'Ebre.
Crec que és un dia molt important per a Sant Carles de la Ràpita, però també per a les Terres de l'Ebre en general, perquè el port de Sant Carles farà de port d'acollida, diguéssim, de creueristes. Crec que és avui per avui és un sistema de turisme que està molt, molt de moda. Ho estem veient a Barcelona, que avui és una, que nosaltres no tenim res a veure. Nosaltres tenim un producte totalment diferenciat del que pugui ser Barcelona, però també molt important, ho deia l'alcalde. És molt divers, som reserva de la biosfera, que avui en dia doncs és un actiu importantíssim per a poder vendre, diguéssim, als mercats internacionals de turístics. Tenim dos parcs naturals que, a més, es comuniquen per una via verda, això és molt important. A més, tenim cultura, tenim gastronomia, tenim shopping, tenim de tot. Per tant, jo crec que avui és un dia històric per a les Terres de l'Ebre i, evidentment, per a la Ràpita, perquè comença, és l'embrió, diguéssim, d'una nova etapa d'un turisme completament nou que pot tindre un futur però molt important i un potencial importantíssim. Per tant, ens hem de felicitar tots i agrair la col·laboració tant de l'alcalde com de la Generalitat com de les institucions privades que ens hem abocat perquè hi creiem moltíssim. Moltes gràcies.
El primer vaixell arribarà al port de la Ràpita el proper dia 9 de juliol i l'últim serà el 13 d'agost. En total, 6 escales. Es tracta de l'Star Flyer, un luxós veler de la companyia Star Clippers amb capacitat per a 170 passatgers i 70 tripulants. Aquest creuer, un veler de 4 pals amb una eslora de 115 metres, serà la primera vegada que visitarà els ports gestionats per la Generalitat de Catalunya. La seva decoració respon als vaixells del segle XIX.
Plàncton, l'espai de divulgació marina.
Encetem la secció més científica del nostre programa i donem la benvinguda, com sempre, a Aurora Requena de Plàncton, que ens suposo que ens ha preparat avui pues, informació respecte a alguna de les espècies marines que ens podem trobar. Aurora,
hola,
benvinguda.
Moltes gràcies.
Avui què ens has escollit?
Doncs avui volia parlar-vos del coral vermell.
El coral vermell, una espècie preuada, no?
Molt preuada, sí. Aquest cop no parlarem de que sigui preuada pel seu valor gastronòmic, sinó perquè és una espècie que s'ha utilitzat tradicionalment per a fabricar joies i també per un suposat valor com a remei en medicina.
Pues quan vulguis.
Molt bé. Doncs, bueno, el coral vermell és conegut entre els científics, sempre sabeu que sempre donem el nom científic, Corallium rubrum, i a pesar de que sembla una planta, no ho és, com el mar, sempre ens està enganyant, és un animal. Esterrament, quan el trobem viu, el coral és com un arbret dur, de color vermell, i degut a la seva presència de ferro, això li fa que tingui aquest color. I per tota la superfície té com tot un seguit de cosetes blanques. Si ens apropem a mirar una miqueta millor, aquestes petits puntets blancs són com a petits plomalls, i cada puntet és com una petita corona d'on surten 8 tentacles petits i plomosos. Cadascun d'aquestes corones es diu pòlip i cadascun d'aquests pòlips és un individu encarregat d'agafar l'aliment per a tot el coral. És molt curiós. A més, a banda d'aquest tipus de pòlips, ens trobem uns altres que són com unes taquetes blanques, que són les encarregades de fer circular l'aigua per dins del coral.
Per tant, tenen tota una funció, és a dir, aquí al corall tots els elements tenen la seva funció.
Efectivament, tot formen un conjunt, formen un animal colonial format per petits individus. I tota aquesta estructura, la segrega, tota aquesta estructura dura, que és la part roja, la part vermella, la va segregant poc a poc un dels pòlips, val? De poc a poc, que és una d'aquestes espècies animals de marines que creixen pocs centímetres a l'any. Però si les deixem créixer, poden arribar a fer els 50 centímetres i poden arribar a ser molt més comuns al mar del que ho són ara.
El corall vermell no és dels que acostuma a fer grans esculls, no?, de corall?
Efectivament, no és com els esculls que veiem d'esculls de coral que veiem als vídeos magnífics dels mars tropicals. I de fet no viu de prop de la superfície de l'aigua, no li agrada la lluminositat. Viu a zones profones, des dels 30 metres fins als 150 més o menys, on no arriba la llum del sol perquè realment no la necessita per a viure. Els corals tropicals molts cops tenen algues vivint dins del seu interior, llavors necessita la llum del sol perquè aquestes algues facin la fotosíntesi i li donin aliment al coral. Però el coral vermell, el que passa és que aquests pòlips del que parlaven abans enganxen tota els trossets d'animals o animals petits que es troben a les corrents de marines i és d'on s'alimenten, així que més aviat els agrada viure a llocs foscs i amb molta corrent.
A on el podem trobar el corall vermell?
Pues el podem trobar a l'Atlàntic i al Mediterrani, sobretot a la part més occidental del Mediterrani on estem nosaltres. A Catalunya el trobem a la Costa Brava. I com que comentàvem abans, és un animal que ha estat sempre capturat, bueno, capturat no, perquè no es mou molt, ha estat sempre agarrat per totes les diferents cultures que han passat per la Mediterrània, perquè des de fa molts anys que és molt preuado per l'ornamentació, per a fer ofrenes als déus, o llavors com, fins i tot com deien per temes de medicina, perquè deien que era bo per l'epilèpsia. I des de llavors que s'agafa el coral. Clar, que abans l'agafaven a pulmó. Baixaven fent grans apnees amb un cincel per a poder agafar-los.
Per tant, clar, i a més la vistositat que té, hem vist molts collarets, moltes pulseres de corall roig, per tant, bueno, i això segueix encara, no?
Sí, efectivament, segueix. Després de molts de anys agafant-lo, ara està més, no es trobem tan coral roig com vermell com abans, de fet no es troba a fundàries petites, no ens trobem a grans fundàries, però encara es recull. El que passa és que ara s'ha hagut de regular. De fet, fa poc, a setembre, ha sortit una nova llei per a millorar el pla de gestió actual que té la recollida d'aquest animal. Hi ha molt poques llicències i no tens uns quilograms a l'any que pots agafar, només 300, també tens una mida, no pots agafar branquetes que siguin més grans de 7 mil·límetres.
Déu-n'hi-do. Per tant, a casa nostra també el tenim regulat. Ne vam parlar, si no recordo malament, la temporada passada d'aquesta regulació. Hi ha aproximadament unes 15 llicències que no poden actuar al mateix temps, per tant, s'han d'anar tornant en els anys. Alguna cosa més respecte al corall roig o al corall vermell?
Bueno, només simplement que quan, a partir d'ara, si veiem un collaret de fet de corall vermell, bueno, que pensem en totes les implicacions, no?, socials, ambientals i els riscos humans, fins i tot, no?, perquè aquesta gent han de baixar molt profund per agafar-lo, i que pensem en tot això quan tenim una pedreta d'aquestes entre les nostres mans.
Sí, és a dir, que és molt bonica, però que hem de pensar en tot el que hi ha al darrere, no?
Efectivament.
Aurora, moltíssimes gràcies. Ens veiem al pròxim programa.
L'Arjau.
I ara la secció cultural. El Manel de Ramon es fa un far de voltar avui i se'n va cap a la Costa Brava perquè avui analitzarem com eren les barraques dels pescadors de la Costa Brava.
Avui dintre de l'Arjau, efectivament, anem a parlar de les barraques de pescador a la Costa Brava i anem a parlar amb qui ha escrit aquest llibre que ens dona una visió clara d'aquestes edificacions singulars. El documentalista Jordi Turró, què tal? Benvingut.
Hola, què tal?
Anem a parlar una mica d'aquestes barraques. Vostè es defineix com a documentalista, no? Per què?
Soc historiador, soc llicenciat en història, però la meva professió és documentalista. Vaig treballar durant uns quants anys com a documentalista de la Fundació Reis Morató, que és qui ha editat el llibre de les barraques de pescadors.
D'on prevenen aquestes construccions? D'on prevenen les barraques de pescador?
Bé, els seus orígens cal cercar-los o cal buscar-los en època força reculada, en època medieval. De fet, en els documents medievals, des del segle XIII, a la Costa Brava, en les localitats que després es formen a la costa, doncs apareixen unes construccions que són les botigues, val, que són d'alguna manera l'embrió dels municipis de la costa. I aquestes botigues són el que avui coneixem com a barraques de pescadors.
És a dir, que primer es diuen botigues i després es van convertir en barraques de pescadors. Sí, d'on venia el nom de botigues, senyor Turró?
El nom de botiga era, designava una construcció petita, és a dir, de petites dimensions, val, que s'utilitzava com a refugi de pesca, però que tenia altres finalitats. Aquesta era la finalitat principal, però tenia altres funcions, no? S'utilitzava també com a obrador, com a lloc per fer els ormeig, com a lloc per fer les xarxes. També s'utilitzava també com a lloc d'emmagatzematge, Per tant, era un lloc on s'emmagatzemava productes que venien dels ports. Vull dir, normalment en els ports també hi trobem aquestes botigues, no? I és possible que el nom provingui d'aquí. El que passa que tampoc és del tot segur, eh?
De fet, aquest llibre del senyor Turró, editat per la Fundació Ernest Morató, fa un recorregut pel passat i pel present d'aquestes edificacions. Per això, coneixem una mica, ja ens acaba de parlar del passat. Quin és el present? Com es troben aquestes barraques de pescador? Quin és el seu estat?
Bé, el seu estat és diferent, és força, és força divergent segons la titularitat. Hem de pensar que la majoria estan pertany a l'Estat, perquè estan a dins de les propietats de l'Estat, de la façana marítima, però després hi ha barraques que estan gestionades per municipis i després hi ha d'altres que estan gestionades per privats, per persones particulars. Llavors l'estat de les barraques varia en funció de quines són les persones que les gestionen. No? Trobes barraques que estan molt ben conservades i barraques que han estat restaurades i barraques que estan en un estat de conservació força deficient.
Mm-hmm. Si li dona alguna utilitat turística en aquestes barraques actualment?
No, a veure, les barraques que són de titularitat privada doncs les utilitzen els particulars per fer, com a ús particular, per anar a passar el cap de setmana o per gaudir del mar, en definitiva, no? I després hi ha barraques que sí que són de titularitat municipal, que estan gestionades pels municipis i que tenen un ús comunitari, d'alguna manera, no? Vull dir, el municipi el que fa és cedir aquestes barraques a un grup o una sèrie de grups de persones i aquestes persones doncs, poden fer ús de la barraca, doncs, un dia o migdia o els dies que ells consideren oportú.
Uh-huh. Recordin, barraques de pescador, anteriorment des botigues. Després d'escriure aquest llibre, quina utilitat pensa que pot tindre aquest recull de barraques de pescador a la Costa Brava?
Bé, de fet, a veure, nosaltres vam partir en base d'un treball que és l'inventari del patrimoni marítim i pesquer de la Costa Brava, que es va fer entre els anys 97 i 99, si no m'equivoco, que ho va promocionar o va impulsar d'alguna manera la Universitat de Girona, el Centre de Cultura Popular i Tradicional, i aquest inventari doncs, catalogava doncs, diversos béns immobles de tota la costa gironina. Llavors nosaltres el que vam fer va ser centrar-nos en les barraques, en un aspecte en concret, en un dels elements concrets d'aquest patrimoni, que són les barraques de pescadors. Val? Llavors l'utilitat és que algunes d'aquestes barraques hem pogut comprovar que des de l'any 99 fins ara doncs, han estat, diguéssim, enderrocades i d'altres que han estat transformades de manera substancial, de tal manera que avui es fa difícil d'identificar-les com a barraques de pescador. Uh-huh. Llavors, d'alguna manera, l'utilitat d'aquest treball és fer veure la gent, fer veure el públic interessat, doncs, que són un patrimoni que és sensible, que és un patrimoni que està en vies de desaparèixer.
Efectivament.
Que, a veure, que s'hem dedicat molt a estudiar el romànic i a conservar el romànic, per exemple, no? I que no estic totalment a favor, no?, conservar les esglésies romàniques, però també hem de tenir en compte aquest tipus de patrimoni, que és molt més senzill, que és molt més... que potser cal valorar-lo més per l'ús que ha tingut, que no pas per l'arquitectura, perquè arquitectònicament són construccions molt senzilles, però precisament això per l'ús que han tingut, perquè han servit com a espai logístic per la gent de pesca, doncs crec que val la pena conservar-se també.
Efectivament, d'un sector tan important per al nostre país com ha estat el sector mariner, el sector de la pesca i la vora mar de la Costa Brava. Senyor Jordi Turró, documentalista, historiador, gràcies per haver estat amb nosaltres i parlar una mica més d'aquest llibre, Les barraques de pescador a la Costa Brava. Enhorabona pel seu treball i per recopilar aquestes dades que al fin i al cap formen part de la història d'aquesta part més nord de Catalunya. Feliç jornada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs Manel, moltes gràcies i també moltes gràcies al senyor Turró per aquest recull. Perquè cada vegada, la veritat és que sí, cada vegada queden menys barraques de pescadors en aquest paisatge arquitectònic dels nostres pobles costaners i del nostre litoral. Recordant que havíem començat parlant de la Seafood Barcelona, la Fira dels Productes del Mar, que tindrà lloc del 22 al 24 d'octubre, i ho han fet amb la directora del projecte Seafood d'Alimentària Mar Santa Rufina. Hem seguit parlant de la funció de llaborar i ens han preparat un emperador amb patates, el Joan Argentó i el Rafael Martí. En l'àmbit musical, el Joan Manuel Serrat ens ha atansat el seu Plany al mar. I en la secció del Norai, pues, també ens hem fet ressò de la signatura d'aquest conveni que permetrà al port de Sant Carles de la Ràpita rebre creuers turístics, els 6 primers creuers turístics a partir de l'any 2014. A Plàncton, l'Aurora Requena ens ha parlat del corall vermell. I recordant que també hem fet esment als Premis de la Pesca Catalana 2013, perquè el programa Blau Marí rebrà una de les plaques d'aquests guardons aquest dimarts. Res més, moltíssimes gràcies, una abraçada molt forta d'un servidor, Francesc Callau. Ens retrobem en el pròxim programa. Adeu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.